Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Un magisteri per la pau i contra la hipocresia. Al darrer número de Catalunya Cristiana subratllem la crida del Papa a un alto al foc global que permeti intervencions per la pandèmia. Som davant d'una oportunitat per reconèixer la necessitat d'enfortir els nostres llaços fraterns com a membres d'una sola família, va sostenir el pontífex.
I recordeu que si voleu adquirir el nostre setmanari en paper, podeu fer-ho a la seu de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, i també a la llibreria Claret de Barcelona.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El tòpic associat a les ruïnes ha anat refigurant-se al llarg dels segles per tal de donar compte de la diversitat de sentits atribuïbles a l'absència, la fragmentació o la incompletesa que defineixen la ruïna com a tal. Sumar les restes, ruïnes i mals endreços en la cultura catalana postfranquista és un llibre de Mercè Pi Cornell que s'ocupa de les representacions de les anomenades ruïnes del passat recent, unes ruïnes inestables i dinàmiques, sovint en procés de desfeta. Són, per exemple, infraestructures industrials en desús, habitatges tapiats, projectes urbanístics a mig fer o fins i tot descampats i objectes deixats de banda. Parteix de la idea que, representades en la literatura i en l'art contemporanis, les ruïnes i les restes poden esdevenir un indici d'allò que no resulta integrable en un model econòmic, social i cultural d'aparent progrés i creixement continu. Es vinculen a allò que podríem denominar estètiques de desfeta. Això és, l'ús creatiu d'imatges que representen allò menys tingut en relació amb el sistema cultural que en determina la marginalitat i que en pot fins i tot regular la recepció en l'òrbita de l'objecte. Sumar les restes, ruïnes i mals endreços en la cultura catalana postfranquista és un llibre de Mercè Pi Cornell inclòs dins la col·lecció Biblioteca Miquel dels Sants Oliver de publicacions de la Patria de Montserrat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Del 5 al 10 d'octubre, peregrinatge al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Dormirem al Convent Mercedari de Santa Maria de l'Olivar i visitarem Sigüenza, Cáceres, Plasencia, Juste, el mateix Santuari de Guadalupe i el Monestir de Santa Maria la Real. Del 5 al 10 d'octubre, al Santuari de Guadalupe amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Cat. Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:15 del matí.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. Mirin, un informe presentat per Save the Children, Salveu la nostra educació, estima que la retallada de pressupostos per educació i l'increment de la pobresa com a conseqüència de la Covid-19 posen, atenció, 9,7 milions de nens i nenes en risc d'abandonar l'escola definitivament en el que queda d'any. Aquest risc és especialment elevat per la infància de 12 països, principalment de l'Àfrica Occidental i Central, però també el Iemen i l'Afganistan, per exemple. L'ONG adverteix que el tancament d'escoles significa molt més que la pèrdua d'educació, ja que deixa nens i nenes sense espais segurs on jugar, on menjar, on accedir a serveis de salut i on es detecten, per cert, possibles abusos a la llar i s'ofereix protecció a les víctimes. Per parlar-ne de tot plegat, Mireia Requesens, cap de premsa de Save the Children a Catalunya. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Estem patint una situació greu sense adonar-nos-en?
Sí, sí, malauradament és així. Jo diria que en aquesta emergència sanitària els nens i les nenes no han estat un grup de risc. I això el que ha fet és que no hagin estat realment en el focus de les decisions, no? Perquè en termes de l'impacte social d'aquesta emergència, la infància corre el risc de pagar el preu més elevat i el més durador, que és el més problemàtic. A casa nostra, per exemple, si no s'actua com més aviat millor, la pobresa infantil arribarà al 35% a finals d'aquest any. I això suposa un augment molt considerable si ho comparem amb l'actual 28%. Això significa que un de cada tres nens i nenes patirà amb pobresa, i això com a societat no ens ho podem permetre. I arreu del món també ha passat el mateix, no? Perquè els nens i nenes que viuen en països en desenvolupament o països afectats per conflictes també han vist com aquesta crisi els deixava en situació encara de més vulnerabilitat. I que acabava, per exemple, no, com estaves dient ara mateix, amb una de les eines més importants per tancar el cercle de la pobresa, que és l'educació. I, de fet, en aquest últim informe que hem publicat, doncs alertem això, no, que gairebé 10 milions d'infants arreu del món, com bé deies, corren el risc d'abandonar l'escola a causa de les retallades pressupostàries, a causa de l'increment de la pobresa. És a dir, que podríem dir que estem davant d'una emergència educativa mundial sense precedents.
Esclar, quan parlem, Mireia, de nens afectats per aquesta crisi, per deixar l'escola, nens sense recursos, moltíssima gent, pensem precisament en les dades de l'estudi, en Àfrica Occidental, en Àfrica Central, en el Iemen, en Afganistan, per exemple, per posar-ho més a prop de casa, si pensem en Barcelona, moltíssima gent tenim al cap al barri del Raval, per exemple, per posar-ne un. És una crisi escolar, per tant, que afecta, com sempre, els més desafavorits?
Sí, sí, sens dubte, perquè els nens i nenes que viuen en una situació de vulnerabilitat, ja sigui a casa nostra, aquí al costat de casa, o ja sigui arreu del món, sempre són els que pateixen més a aquesta situació. I aquests 10 milions dels que parlàvem, que principalment, com bé deia, són països de l'Àfrica Occidental i Central, també països com el Iemen o l'Afganistan, en aquests contextos el tancament de les escoles és molt més que la pèrdua d'educació, és molt més que un aprenentatge. no? Perquè deixa els infants sense aquests espais segurs on aprendre, espais segurs on jugar, on tenir una alimentació adequada, que això és molt important. També on es detecten possibles casos d'abusos i se'ls ofereix una protecció, no? És a dir, que si les escoles estan tancades, totes aquestes salvaguardes desapareixen.
Fins a quin punt això obre la porta a l'explotació infantil?
Clar, com dèiem, les escoles són una salvaguarda en molts d'aquests contextos. I els nens que viuen en aquests països estan atrapats en un cercle viciós, perquè el tancament dels col·legis els pot empènyer a incorporar-se al mercat laboral, a patir explotació infantil, que sigui molt més difícil detectar-ho perquè no tenen aquesta xarxa com és l'escola. I també en el cas de les nenes, que això és molt preocupant, obre la porta a que siguin molt més exposades a la violència de gènere, al matrimoni infantil, a l'embaràs precoç i tot el que això suposa. Abans de la pandèmia, per exemple, en termes d'explotació infantil, hi havia 152 milions de nens i nenes que estaven en situació de treball infantil. Això significa un de cada 10 a tot el món.
152 milions, eh?
152 milions.
Quina borrada.
Sembla, no, a vegades ens plantegem, no, això no passa, no, això, doncs sí, passa, i sobretot en països en situació, en vies de desenvolupament passa. I el que dic, no, un de cada 10 infants al món està en situació de treball infantil, això és una xifra altíssima. I la meitat d'ells doncs estan fent treballs molt perillosos, que posen en risc directe la seva salut, la seva seguretat, el seu desenvolupament emocional. I tots aquests riscos dels quals parlem, el treball infantil, el matrimoni forçat, augmenten quan més temps els nens i nens estan fora de l'escola, i això redueix directament la seva possibilitat de tornar-hi. Per això és tan important l'escola, no? I des de Save the Children, com a organització internacional, com a organització que també estem aquí a casa nostra, doncs sempre és el que diem, que l'escola és molt més un lloc on anar a aprendre. És una xarxa, no?, per tots aquests nens i nenes que viuen en situació de vulnerabilitat.
Si ens fixem a casa nostra, tot i que s'ha pogut implementar el sistema telemàtic, moltíssima gent s'ha queixat també de que això ha generat una bretxa més gran entre les possibilitats d'escolarització dels infants.
Sí, sí, totalment. Aquesta crisi el que ha fet és que ha evidenciat i ha ampliat les diferències que ja existien entre l'alumnat de diferents orígens socioeconòmics. No és que no hi haguessin aquestes diferències, no? Sinó que ha fet, aquesta crisi ha sigut un amplificador. És a dir, que la inequitat existia i persistia abans d'aquesta crisi en el nostre sistema educatiu i, per tant, no complia la màxima que l'educació ens col·loca tots i totes en una situació d'igualtat d'oportunitats. I el tancament dels centres educatius ha suposat això, no? Una major desvinculació de l'escola, la qual cosa pot afavorir que nens i nenes abandonin prematurament els estudis i això, per exemple, aquí a Espanya i Catalunya és de les taxes d'abandonament escolar més altes de la Unió Europea, un 18%, no? I aquest confinament, el que també des de Save the Children volem alertar, és que no només ha reduït el temps d'aprenentatge efectiu, per dir-ho així, no? Sinó que per molts nens i nenes pot tenir un oblit estiuenc de més de 5 mesos, no? Aquest oblit estiuenc que es diu, de més de 5 mesos per aquesta desconnexió que molt de l'alumnat desfavorit ha pogut tenir, no? Per això és tan important, des de Save the Children, no? Tan important, doncs, aquestes activitats d'estiu, campaments d'estiu, per pal·liar una mica aquesta desconnexió que han pogut tenir, no? I nosaltres, des de l'inici de la crisi, doncs, hem dut a terme un programa d'emergència per pal·liar els efectes que aquesta crisi ha tingut a les famílies més vulnerables, que ha sigut no només en suport educatiu, sinó també psicosocial i també l'accés a una alimentació adequada, perquè moltes d'aquestes famílies que, per exemple, nosaltres tenim als nostres programes, doncs treballen en l'economia informal. Amb el confinament ha estat que deixessin d'ingressar res. Per tant, també era important, no?, aquest accés a una alimentació adequada i després també accés a material informàtic i internet, doncs, per poder seguir les classes online.
Per tant, aquí i a la resta del món, com feu evident en el vostre informe, quines solucions poseu sobre la taula des de Save the Children?
En termes d'educació, que és una mica el que estàvem parlant, no? doncs des de Save the Children creiem que cal reconstruir el sistema educatiu en termes d'inclusió i equitat, no? I això només serà possible si en els plans de recuperació econòmica i social, tant a nivell autonòmic, estatal i europeu, en el cas d'aquí a casa nostra, s'inclouen recursos per l'equitat educativa com una prioritat, no? O sigui, destinar recursos extra als centres educatius amb alumnat desfavorit, per exemple, augmentar el reforç educatiu extraescolar, desenvolupar sistemes de préstec de dispositius amb connexió a internet si, per exemple, el retorn a les aules no és del tot presencial, No? I a nivell mundial sí que, arran d'aquest estudi que hem fet, arran d'aquest estudi sobre l'educació arreu del món, sí que demanem que es posi a disposició del Banc Mundial un fons de 35 milions d'euros per invertir en educació, perquè és l'única manera que es garanteixi, doncs, que aquests nens i nenes puguin tenir accés a l'educació i que no es desvinculin, sobretot, no? Que aquests 10 milions no deixin per sempre d'anar a l'escola.
Més coses. Avui estem parlant amb Mireia Recasens, ella és cap de premsa de Save the Children a Catalunya, que han publicat aquest informe sobre l'educació arreu del món i sobre els efectes de la Covid-19 en aquesta educació. La Mireia ens explicava, doncs, que hi ha aquests 9,7 milions de nens i nenes en risc d'abandonar l'escola definitivament en el que queda d'any, i les solucions que intenta posar Save the Children, a part d'evidenciar-ho a través d'aquest informe. Deixa'm preguntar-te si creieu també que la despesa en educació sovint és massa minsa i si no està prou garantida com a eina de futur.
Sí, jo diria que l'educació no només és una eina de futur, sinó que és una eina de present, no? O sigui, que no només hem de pensar en tot el que significarà, sinó també en tot el que significa. El que cal és tenir un sistema educatiu equitatiu i inclusiu, perquè no només es tracta de tenir una educació gratuïta i universal, cal que sigui un sistema educatiu equitatiu i inclusiu. I per això és necessari que brindem a tots els infants les mateixes oportunitats. I com sabem, no tots els infants tenen les mateixes oportunitats. L'educació és clau per trencar el cercle de la pobresa i la desigualtat. Per tant, si invertir en educació és invertir en infància. O sigui, que el que hem de fer és com deia, no es tracta tant que només sigui un sistema educatiu gratuït i universal, sinó que sigui equitatiu i inclusiu, perquè és l'única manera que puguem trencar el cercle de transmissió de pobresa de pares a fills.
I deixa'm fer-te finalment una pregunta que m'encanta, perquè si jo me la faig, segur que molts oients se l'estan fent ara mateix. Com puc ajudar jo?
Jo crec que posant-ho damunt de la taula és el primer esglaó, no?, per ajudar, i a partir d'aquí, doncs, nosaltres, per exemple, t'explico com a entitat el que estem duent a terme, i és aquest programa que nosaltres hem posat en marxa des de l'inici de la pandèmia, que es diu Al teu costat, que és una intervenció d'emergència per pal·liar el dany que pateixen les famílies a les quals atenem aquí a Catalunya, arreu de l'Estat, i el que passa és que són famílies en situació de pobresa i risc d'exclusió. I el que nosaltres vam comprovar des del primer moment és que no es podien cobrir les necessitats bàsiques, que estem parlant d'alimentació, d'atenció, i nosaltres el que hem fet és els hem acompanyat, no només amb suport educatiu, com comentava, sinó també psicosocial, d'accés a l'alimentació. I ara mateix el que nosaltres estem duent a terme són aquests programes d'estiu, de campaments i casals d'estiu, que són molt importants, doncs, entre l'alumnat més desfavorit per garantir que aquests nens i nenes amb menys recursos tinguin les mateixes oportunitats, no? Jo crec que hi ha moltes, moltes maneres d'ajudar, com dic, per nosaltres el parlar-ne i posar aquesta problemàtica damunt de la taula és el primer esglaó, i després, doncs com sempre, la gent que vulgui ajudar doncs pot tenir més informació d'aquest programa que nosaltres, per exemple, estem duent a terme aquí a casa nostra.
Mireia Recasens, cap de premsa de Save the Children a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i explicar-nos-ho tot plegat.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada i molta sort.
Adéu, bon dia.
Doncs un dia com avui, a aquesta hora, que volíem parlar precisament, ho anàvem anunciant des de l'inici del programa, de Pegasus, aquesta aplicació per espiar mòbils de creació israeliana i que només poden comprar els estats arran de l'espionatge descoberta de polítics catalans independentistes, com ara bé Roger Torrent, Anna Gabriel o Ernest Maragall, entre d'altres. Ho volíem comentar tot plegat amb Enric Luján, ell és expert en tecnopolítica i xarxes socials. Enric Luján, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Aquests dies n'hem sentit a parlar molt, i suposo que se'n seguirà parlant molt de Pegasus, però per tots els que no som experts sobre el tema, què és Pegasus?
Doncs Pegasus era un programa que s'aprofitava d'una vulnerabilitat de WhatsApp que permetia a l'atacant, en aquest cas, accedir a part dels sensors del mòbil i a la memòria interna, amb la qual era com una espècie d'infecció que es produïa contra els dispositius afectats.
Tuitejaves el passat 14, el passat dia 14, el següent. Molt probablement les informacions destapades per al País sobre la intervenció del mòbil d'en Roger Torrent no siguin suficients per contestar els dos principals interrogants. Qui va ordenar els atacs i quin va ser el seu abast? Han passat res, dos dies. Ja es poden contestar aquestes preguntes?
Tenim més cartes sobre la taula, però de moment no podem determinar una causalitat directa. Més que res perquè al final els ciberatacs es poden emetre des de posicions geogràficament falsejades i, de fet, tot el que tinguem d'informació ara mateix és bastant relatiu. Aleshores, avui el País ha vingut a confirmar la informació aquesta de que el CNI sembla que tenia aquest programa, disposava d'aquest programa entre el seu arsenal d'instruments tecnològics, no? Però tot i així insisteixo, és a dir, de moment no podem determinar una causalitat directa entre la infecció al mòbil de Torrent en concret o d'Anna Gabriel, el que sigui, i el fet de determinar una autoria. Més que res perquè al final aquest tipus de malware doncs, circula per tot el món i el té moltíssima gent.
Enric, per què hackejar un sistema és gairebé un acte delictiu i una empresa que es dedica a crear programació per fer-ho no ho és?
Uf, això entraríem en un debat bastant complex, perquè realment és que com que podríem dir que a Israel el que hi ha són com unes empreses que sí, que segons moltes legalitats actuen aprofitant-se dels límits, no? És a dir, no només NSO Group, està també Celebrite, per exemple, que també és marca israeliana que es dedica a temes molt similars, no? De fet, podríem dir que són les millors del món. Llavors, aquestes empreses el que fan és buscar vulnerabilitats en tots els programes i aparells tecnològics que fem servir, estil Android, iOS, WhatsApp, Signal, Telegram, al final, tot es composa de línies de codi. Aquesta gent el que es dedica és a investigar dins dels codis per veure si troben vulnerabilitats. Si les troben, el que fan no és comunicar-les, evidentment, al desenvolupador, sinó que les venen per quantioses sumes de diners als governs, i governs tant democràtics com autoritaris.
Per tant, a mi, que sóc un ciutadà anònim, diguem-ne, em poden hackejar el mòbil a través d'alguna aplicació? I si això es fa, és delicte?
Jo crec que la pregunta seria més aviat si el govern podria estar interessat en obtenir algun tipus de dades del teu telèfon. Aleshores, jo crec que ens hem de ficar en l'escenari realista de gastaria milions d'euros al teu govern per espiar-te tu? Doncs, en veritat, probablement no. Llavors, és a dir, hauríem de com començar a relativitzar l'impacte de Pegasus a perfils que no siguin del nivell polític, no? Però això no vol dir que no pugui ser víctima d'algun tipus de malware, que podria acabar fent el mateix que Pegasus, però que fos menys efectiu.
Sí, com sigui, hi ha protecció davant d'espionatges com aquests?
D'espionatges contra gent del nivell, dius, o per la gent normal?
Contra tots dos. Suposo que el que la gent vol escoltar, i per això t'ho preguntava, és, malgrat tot, tranquil·litat. Podem estar tranquils, tots plegats?
Jo crec que el que s'hauria de fer de manera pràcticament rutinària, diària, és actualitzar les aplicacions sempre que puguem. Bàsicament, les aplicacions s'actualitzen no perquè simplement se li afegeixin noves funcionalitats, sinó perquè probablement el desenvolupador, un cop revisant aquestes línies de codi, veu alguna vulnerabilitat i la corregeix, no? La parxeja, que és el nostre vocabulari. Aleshores, això per una banda, actualitzar també el sistema operatiu del telèfon mòbil i dels dispositius electrònics que utilitzem. Ara bé, sempre tenint en compte que tota seguretat que puguem aconseguir és sempre relativa, i molt més si es tracta de perfils d'alt nivell. Jo crec que en aquell cas s'ha d'actuar sobre el principi de que tot està punxat o tot és punxable, és a dir, al final, Celebrite, NSO Group, tota aquesta gent té un arsenal d'instruments per rebentar qualsevol tipus de dispositiu digital, i evidentment és el seu model de negoci i hem de ser conscients d'això. O sigui que si algú vol, algú que tingui accés a aquest tipus de malware li interesses, sento molt dir que crec que no es pot fer pràcticament res. Jo el que suggeria era que es podia compartimentalitzar la identitat entre diferents dispositius, és a dir, en comptes d'utilitzar un mòbil, utilitzar-ne doncs 5, 7, que a més no estiguin vinculats a la teva identitat real, a més anar-los apagant i encenent segons el teu interès, comunicar-te amb grups socials diferents amb cadascun d'ells, però clar, és un caos, i aquest caos, evidentment, només el podria sostenir algú que realment tingués informació molt rellevant a protegir. Més que res perquè, és a dir, a nivell mental és terrible.
A l'inici del programa em preguntava, i torno a fer incidència, en el ciutadà de carrer, en el ciutadà de peu, en els que tenim un mòbil i l'usem per la feina i la vida personal i poc més. Com és possible aquella fàbula, no tan fàbula, perquè tots ens ha passat alguna vegada, que fa una setmana estem parlant de botes i de cop ens surt un anunci de botes al telèfon mòbil. Estem parlant del mateix, en aquest cas? Estem parlant d'un cert espionatge?
Uf, sí, però agafat molt amb pinces. És a dir, per una banda, el que tenim és un malware governamental de milions d'euros destinat a poder rebentar qualsevol dispositiu. I altres coses són... És a dir, aquesta altra forma d'espionatge que esmentes tu, que pateix doncs, la gent normal, no? Que diguem, doncs aquest tipus d'espionatge és com molt més banal i, evidentment, es porta a terme de maneres molt més aparentment òbvies. Per exemple, el que sabem, per exemple, és que Instagram el que fa és aprofitar-se de que disposa d'un accés privilegiat al micròfon, del telèfon, té accés al permís de micròfon, i el que fa no és només gravar quan tu vols gravar-te a l'Instagram fent qualsevol cosa, sinó que el que fa és tenir aquest micròfon obert tota l'estona escoltant tots els sorolls de fons. Això ho sabem des de fa 2 anys que ho fa.
Ens som poc conscients tots plegats de que això funciona així?
Bueno, jo crec que segons el perfil, no? Però en tot cas, jo crec que hauríem de començar a aplicar una política de desconfiança per defecte davant de totes les aplicacions. I el que jo sempre dic és que el que hauríem d'implementar és una espècie de polítiques d'austeritat draconianes, que es deia abans, no? En el sentit de no concedir ni un sol permís que no sigui necessari perquè l'aplicació funcioni. Per defecte, doncs jo els denego tots, pràcticament, i un cop veig que l'aplicació no pot funcionar, si és una aplicació, jo què sé, de fer fotografies, doncs jo acabaré entenent que no pot funcionar si no té accés a la meva càmera, no? Però és com tenir certa raonabilitat i de dir, val, necessita realment això, i en tot cas, un cop jo li assigno aquests permisos, doncs retirar-li quan jo no estic fent servir l'aplicació per assegurar-me que no els està utilitzant quan jo no en soc conscient de perquè no l'estic utilitzant.
Tornem a aquest fet de Pegasus. Fins a quin punt és normal que un estat faci ús d'aquesta tecnologia contractant empreses com NSO?
Jo crec que, sincerament, la gran majoria d'estats tenen contractes amb aquestes empreses del mal, que diguem, no? És a dir, que es dediquen a buscar vulnerabilitats, sistematitzar-les i demés. El que passa que, clar, que aquest tipus de malware, un cop disposes d'ell, jo crec que és molt procliu a un ús abusiu, no? És a dir, al final el que fa és entregar-te les claus d'or a qualsevol telèfon mòbil, no? I llavors aquí està la necessitat d'un escrutini molt, molt i molt bèstia sobre com s'utilitza, no? Una tutela judicial superintensa, no? Perquè, clar, perquè si no el que es podria acabar convertint tot això és en 1984. I a més, combinant que el tema de la intel·ligència és especialment procliu a que no hi hagi aquesta tutela tan estricta, més que res perquè no transcendeix res.
Pegasus és el que hem conegut a dia d'avui, i a qualsevol li podria semblar una pregunta conspiranoica, però vaja, és possible que a dia d'avui hi hagi una tecnologia bastant més avançada que Pegasus?
Bueno, clar, és a dir, això no és conspiranoia, sinó jo crec que és evident. És a dir, si no som molt ingenus, entendrem que NSO Group, bàsicament el model de negoci de NSO Group, i estem parlant com d'aquesta empresa en concret perquè és la que ha sortit ara, però evidentment NSO Group hi ha un mercat de tot això que competeixen entre si, aviam qui treu les millors eines per rebentar telèfons, val? I ordinadors i tal. Llavors, bàsicament hem de recordar que Pegasus va ser solucionat per WhatsApp a través d'una actualització del maig del 2019. Aleshores, evidentment, el que va fer NSO Group en aquell moment no va ser creuar-se de braços i dir, ostres, s'ha acabat aquí.
Ja, ens han pillat.
No ens podem, ja, sí, ja, és veritat. No, evidentment, el que hi haurà pues, serà Pegasus 2, Pegasus 3, Pegasus Ultra, el que sigui, però està molt clar que NSO Group segueix existint i segueix tenint aquest model de negoci. I llavors, al final, això el que hi ha és una carrera armamentista entre el que vol protegir l'aplicació i el que vol rebentar-la per als fins que siguin.
Experta en tecnopolítica i xarxes socials, Enric Luján, gràcies per posar-hi llum, sobretot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt, una abraçada.
Ràdio Estel, segona vegada.